Bon dia, són les 8 del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Mireu que no tenia massa temes per fer la portada avui, però en posar-me davant de l'ordinador i tafanejar pel Twitter, m'ha cridat l'atenció la imatge d'un senyor que no m'és desconegut, envoltat d'olles i amb ulleres de to carnavalesc. A mi m'han sortit els ulls de les conques quan he vist qui era i en quin context penjava aquelles fotos. Es tracta de l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, en Carles Motes, que, lluny de sortir disfressat, ha publicat una piulada plena de sarcasme per respondre a una crítica que li ha fet el PDeCAT del seu poble. Els PDeCators acusen l'alcalde de miopia política pel fet que hagi rectificat en el posicionament que tenia per penjar una pancarta reclamant la llibertat dels presos polítics al balcó de l'Ajuntament. Després del canvi de rumb, els antics convergents van escriure: "Ha sigut sense defallir i per majoria aclaparadora, malgrat que l'alcalde Carles Motes ha estat patint de miopia i s'ha excusat darrere de la senyera de la sala de plens." I afegien: "Potser en altres temes municipals també li calen ulleres al nou govern." I l'alcalde, ni cort ni peresós, ha tirat de Twitter per enfotre's de l'errada ortogràfica de les ulleres, que ho van escriure en bo, i ha respost: "Que diu que siu, que tinc molta miopia i que necessito ulleres." I afegeix la definició d'ulleres i posa: "Uller, ullera, prestatge per les olles de la cuina. Són uns catxondos", diu l'alcalde. "De fet", diu i afegeix, "tinc de tot, ulleres i ulleres." La gràcia de la resposta cadascú la trobarà en la mesura que vulgui, però he de dir que hi ha adjuntat un fotomuntatge en el qual apareix el senyor Batlle envoltat d'olles en una foto i amb unes ulleres i un posat més digne d'una barreja entre els Blues Brothers i l'Homo APM que d'una altra cosa. I a mi això m'ha fet gràcia. Jo, que no sóc fan de la política espectacle, he de reconèixer que no hi ha millor manera de fer canviar el rumb d'una conversa, que una conversa que et pot desgastar, a més, que amb un zasca irrefutable com el que et dona un error lingüístic. I si ho salpebres amb unes fotos d'autoparòdia, el resultat és graciós. Així que el alcalde, et van xiular penal i l'has aturat, i a falta de porter has tirat d'humor. Carles Motes, no es pot dir d'una altra manera, ets un catxondo. Són les 8 del matí, 3 minuts.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguem, el que repassem la previsió del temps. Martí.
Bon dia, Miquel. La jornada d'avui comença amb el cel ennuvolat i persistirà durant bona part del dia. De fet, a la tarda la nuvolositat anirà en augment. Les temperatures es quedaran entre els 0 i els 13 graus. I demà serà un dia amb més estones de sol i amb temperatures a l'alça.
Doncs temperatures a l'alça, veurem fins on arriben, perquè de moment el termòmetre del nostre estudi marca un grau positiu. És a dir, rasca d'hivern. Sintonia de resum de titulars que repassem amb en Toni Celles. Toni, bon dia.
Bon dia a tothom.
I la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Molt bon dia.
Anem amb les notícies que explicarem al llarg del supermatí d'avui.
En marxa els treballs per al futur aparcament de la corxera de Sant Feliu de Guíxols. Aquests dies s'estan fent les cates per explorar el subsol. Són tot just els primers passos d'un projecte que suposarà la creació d'un aparcament amb 600 places.
Santa Cristina d'Aro i Torroella de Montgrí liciten els serveis de temporada a les platges com guinguetes, zones d'embarcacions i serveis nàutics. Les ofertes es poden presentar fins al dia 28 a Torroella i fins al 3 de març a Santa Cristina.
Torroella comença a tramitar els itineraris i miradors del projecte Life Platera a l'espera dels diners de la Generalitat, bloquejats per culpa de l'article 155. La construcció d'aquests camins és el pas definitiu per acabar de desurbanitzar i restaurar els sistemes litorals de l'antiga Maresma de la Platera.
El regidor de la Bisbal, Carles Puig, deixa el càrrec com a conseller del Consell Comarcal del Baix Empordà. Aquest dimarts ha fet oficial la decisió que va anunciar en el darrer ple. Puig afirma que la feina de conseller comarcal no té gaire sentit i critica també el sou que reben.
Palamós destina 15.000 euros a la rehabilitació de façanes. Els ajuts es poden demanar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana fins al 30 de setembre. L'aportació del consistori cobreix fins al 50% del cost d'execució i la totalitat de la taxa per tramitar la comunicació o llicència urbanística fins a un màxim de 2.500 euros.
Una quinzena d'equips participaran en la tercera edició de l'OncoSwim. És el repte esportiu i solidari organitzat per la Fundació Oncolliga Girona i el Club Natació Radical Swim, que tindrà lloc el 2 de juny. Els diners recaptats es destinaran al finançament d'un projecte d'investigació sobre el càncer de mama triple negatiu.
I avui entrevistarem l'Alfons Garrido, de la Càtedra d'Estudis Marítims, que acaba de treure un llibre sobre la història de la pesca als Països Catalans. També descobrirem la tasca de la Fundació Pallac. En parlarem amb un dels seus representants. Les 8 del matí, 5 minuts. I comencem aquest supermatí d'avui anant directament a la zona de la Platera, a l'Estartit. Perquè Torroella comença a tramitar el projecte dels itineraris i miradors del projecte Life Platera a l'espera dels diners de la Generalitat bloquejats per culpa de l'article 155. Construir aquests camins és un pas definitiu per acabar de desurbanitzar i restaurar els sistemes litorals de l'antiga maresma de la Platera. Però volem saber quina és la via que han utilitzat per començar-ho a tramitar, David Parreño.
El projecte d'itineraris està dividit en dues parts, una que executa la Generalitat i una altra l'empresa Traxa. És aquesta segona via que s'utilitza per començar a tramitar, pendent de la partida bloquejada del govern espanyol. La regidora de Medi Ambient, Sandra Martomeus, explica que van decidir separar el projecte en dos perquè, paradoxalment, el govern català preveia abonar els diners abans d'hora.
I des del principi s'havia plantejat de fer un sol projecte, una sola tramitació del projecte. Val? Però llavors aquí sí que va arribar un moment que semblava que la Generalitat el podia fer abans d'hora, aquest dels itineraris, el podia fer abans, i vam dir, bueno, per si de cas el podeu fer abans, però això t'estic parlant de l'any passat, Si el podeu fer abans, doncs separem el projecte i que hi hagi una part que sigui de la Generalitat i l'altra part que sigui de Traxa.
Amb la construcció d'itineraris i miradors volen aprofitar les ubicacions de petites cases per tenir perspectiva per poder veure la zona. A més, situaran espais amagats per observar les aus. Però volem saber de quants diners estem parlant, David.
Mira, l'Ajuntament ha aprovat aquesta partida del projecte d'itineraris de Life Platera per un pressupost de 340.000 euros. Però faltaran 80.000 euros més que hauria de portar la Generalitat intervinguda.
I anem a la Bisbal. El regidor Carles Puig, de l'Ajuntament bisbalenc, ha deixat el seu càrrec com a conseller del Consell Comarcal del Baix Empordà. Gerard Tascaig, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Carles Puig ha anunciat la seva dimissió en el ple d'aquest dilluns i l'ha fet oficial aquest mateix dimarts.
Tant per raons personals com per raons polítiques, el segon tinent d'alcalde de la Bisbal, Carles Puig, ha decidit deixar el Consell Comarcal. Puig ha destacat a Ràdio Capital que la feina de conseller comarcal no té cap sentit.
Hi ha 33 consellers comarcals i la veritat és que no té cap sentit la feina que fa. I una mica jo he fet aquesta reflexió personal de dir, me sento aquí que no sóc útil de cap manera i he decidit doncs, una mica plegar de la feina de conseller comarcal.
Carles Puig tampoc troba dient el sou que reben els consells comarcals, un sou bimensual per gent que no fa cap funció important, segons ha explicat a Ràdio Capital.
Clar, tu comptes 33 persones cobrant X diners cada dos mesos sense fer cap mena de funció important per la societat, doncs a mi em sembla una cosa totalment fora del meu pensament personal i crec que hi he decidit plegar, vull dir, bàsicament per això.
Ja posats i una vegada presa aquesta decisió també hagués estat bo que en comptes de dir X diners digués la quantitat exacta, ja que hi som. Ara el substitut de Carles Puig es desconeix, l'opció més viable era Maria Roura, però la regidora de Joventut a la Bisbal ja ha dit que rebutjava el càrrec.
Els altres dos noms que hi ha sobre la taula són Joan Boigues, regidor Palamós, i Susanna Ribas, regidora Verges. El problema de la substitució és que és un procés lent i s'ha d'autoritzar des de Madrid, tal com ha explicat Carles Puig.
I sé que s'està treballant amb un parell de persones que poden estar interessades en entrar. Em sembla que un era en Joan Boigues de Palamós i l'altre em sembla que és la Susanna de Verges. Vull dir que s'ha de treballar, però no ser substituts oficials, això d'anar a Madrid i és molt més laboriós del que seria si entrés la persona que ja estava substituta des del primer dia.
Si finalment s'escolleix un substitut entre els propers dos o tres mesos, el nou conseller només estarà al Consell Comarcal un any. L'any que ve, en motiu de les eleccions municipals, es renovarà la cambra sencera.
Les 8 del matí i 9 minuts, i amb la mirada posada a la temporada turística, diversos municipis del Baix Empordà avancen en els tràmits necessaris per tenir tots els serveis a punt. Aquest és, per exemple, el cas de Torroella de Montgrí i de Santa Cristina d'Aro, que recentment han tret a licitació els serveis de temporada a les platges. En el cas de Torroella es poden presentar ofertes fins al 28 d'aquest mes, mentre que Santa Cristina tanca el període de recepció el dia 3 de març. Els dos consistoris ja han publicat el plec de condicions i característiques del servei de temporada, Toni.
Torroella de Montgrí treu a licitació mitja dotzena de serveis en diverses platges. Concretament són la Guingueta a la platja Gran de l'Estardit, la zona varada d'embarcacions a la Platera, també a la platja Gran, la zona varada d'embarcacions tipus catamarans i el servei d'escola nàutica per a la realització de l'activitat de surf i similars a la platja de Mas Pinell i el d'esports nàutics i el camp de boies amb serveis de barqueig a Cala Mungó. La concessió és per un any prorrogable fins a un acumulat de 10 anys en el cas de la Guingueta i el camp de boies i de 5 anys per als lots de les zones de varades i les concessions nàutiques. La licitació mínima oscil·la entre els 1.000 euros de la zona de catamarans del Mas Pinell i els 8.500 de la Guingueta de la platja Gran. El període autoritzat per l'ocupació de la platja per prestar el servei és del 15 de març fins al 30 de novembre. D'altra banda, a Santa Cristina d'Aro surt a licitació la Guingueta amb terrassa de la platja dels Canyarets per 6.000 euros i el camp de boies, el servei de barqueig i el canal d'entrada i sortida d'embarcacions dels Canyarets i la platja de Canyet per 4.500 euros. En aquest cas, l'autorització per al servei va des del cap de setmana anterior a Setmana Santa fins al 28 d'octubre. La concessió és per al període 2018-2020.
I parlem ara del Museu de la Nina. Museu de la Nina i l'antic casino de Castell d'Aro, que s'unificaran en un sol equipament cultural de primera magnitud i que busca ser una referència al Baix Empordà. I per parlar-ne, Pedro Ruiz, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Explica'ns de què va aquesta història.
L'Ajuntament de Castellplatja d'Aro ha encetat un projecte per unificar en un sol equipament cultural de primera magnitud l'antic casino de Castell d'Aro i el Museu de la Nina. La instal·lació que ocupa el Museu de la Nina serà rehabilitada completament amb l'objectiu de fer-la accessible a totes les plantes per convertir aquest projecte museístic en una referència del Baix Empordà. Josep Maria Soler, regidor d'Urbanisme de Castellplatja d'Aro, ha explicat a Ràdio Capital que la intervenció consistirà en un canvi de fusteria interior i exterior amb un paviment i revestiment nou, aïllament tècnic de la coberta i es disposarà d'un ascensor.
Del conjunt de la instal·lació cultural, que a més ens permetrà gestionar-la amb una unitat d'equipament, per tant, amb un personal molt ben dimensionat i poder obrir el màxim d'hores. N'esperem un millor atractiu encara per al nucli de Castell d'Aro, que ja té tot l'interès cultural i patrimonial.
El projecte tindrà un cost aproximat d'uns 270.000 euros. Les obres s'executaran en un termini de 6 mesos i es preveu que el museu torni a obrir les seves portes al gener del 2019.
Vuit i dotze, saludem en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Què tal, bon dia?
Anem cap a la zona de la Corxera, Sant Feliu de Guíxols. Aquest és el soroll que fan els treballadors de la zona mentre fan cates de terra a la zona on hi ha d'anar el futur aparcament de la Corxera de Sant Feliu de Guíxols. Són unes feines, uns treballs que s'han de fer per saber quin tipus de terra hi ha a la zona abans de començar a excavar, Dani.
Doncs sí, s'agafen mostres de terra a 5 punts, a 25 i 18 metres de profunditat, i s'analitza la terra. Les feines duraran 2 setmanes. Serviran per saber també on hi ha roca. Recordem que el nou aparcament del municipi ha de tenir una capacitat aproximada de 600 places i el cost pot arribar als 8 milions d'euros.
Falta un minut perquè sigui un quart de nou del matí. De seguida tornem.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
El El Museu de la Pesca i la Càtedra d'Estudis Marítims editen un estudi sobre la història de la pesca marítima als Països Catalans. L'obra recull diverses aportacions científiques que descriuen i analitzen la situació actual, el potencial i els reptes que afronta la investigació històrica sobre les activitats pesqueres d'aquest tram del litoral mediterrani, David Parreño.
L'estudi ja es pot descarregar directament des de l'apartat de publicacions del web del Museu de la Pesca de Palamós. Aquesta compilació pot ser un estímul per a la investigació per rellençar els estudis històrics de la pesca marítima, especialment pensant entre els joves estudiants i els investigadors en formació. Hi han participat en aquest llibre un total d'11 investigadors de diverses universitats i estaments científics.
I un dels responsables d'aquest volum és l'Alfons Garrido, el que saludem en aquest moment. Senyor Garrido, bon dia.
Bon dia.
Escolti, quina energia de bon matí, no?
Sí, estem contents de començar el matí, sí.
No, escolti, me n'alegro, perquè jo em poso aquí a les 8 del matí i que tinc treballs a aguantar-me dret. Res, escolti, felicitats. aquesta edició d'aquest volum, dèiem fa un moment, l'obra recull aportacions científiques que descriuen i analitzen la situació actual de la pesca. Quina és la situació actual de la pesca?
La situació actual de la pesca com a indústria, com a activitat primària, és difícil, és complicada. Té reptes molt, molt importants d'afrontar, tant des del punt de vista dels recursos, com des del punt de vista de la seva gestió, com des del punt de vista de la valorització dels productes que arriben al consumidor. I davant d'aquesta situació, i nosaltres com a historiadors o interessats en la perspectiva històrica de la pesca, vam considerar que calia aprofundir en aquesta mirada en el passat per entendre ben bé què està passant en el present.
Doncs escolti, ajudi'ns a entendre-ho una mica, perquè diu té una sèrie de reptes molt potents. Quins són aquests reptes?
Home, la pesca com a activitat està travessant un moment potser de transformació després de molts anys on, diguem així, les coses s'havien fet molt malament i es van fer les coses potser de forma desmesurada. Ara crec que el sector està prenent consciència de que s'ha de prendre una nova mesura, una nova perspectiva cap a la mirada, cap al mar, cap als recursos i sobretot cap al producte. És a dir, un cop el peix ja ha sortit al mar, no?, que es converteix en producte, s'ha de donar un nou valor que potser ara no té, no? I tot això pues, provoca que s'hagi de reflexionar molt sobre en quina situació estem, què hem de fer i com s'ha de fer. I jo crec que la història en aquest sentit també pot aportar coses.
Per exemple, per exemplificar-ho i aterrar-ho una mica, els pescadors de la gamba de Palamós ja fa un any i escaig varen canviar un sistema, ara no recordo el nom tècnic, per un sistema de portes als seus vaixells i un sistema de captura de la gamba per tal de ser més curosos amb el medi ambient. I ja fa també un parell de temporades que anunciem que es pesca amb menys quilos de gamba però que es factura més. Quan parlem de reptes, això que vostè s'estava referint fa un moment, va una mica per aquí la cosa?
Va exactament en aquesta direcció. Va en el sentit de potser pescar menys, però donar més valor al producte, amb la qual cosa sabem que ho estem fent de la manera més sostenible possible i que la indústria tindrà futur, i alhora el pescador es pot continuar guanyant la vida i té un futur també digne.
Però fixi's també una de les coses que li deia també, es pesca menys gamba i se li apuja més el preu. Això al mateix temps fa també que sigui menys accessible per determinada gent.
Hem de tenir present de que potser en el futur menjar peix salvatge, diguem, si és aquell que s'extreu del mar, acabarà convertint-se en un luxe. Cada cop potser n'hi ha menys i la gent valora més el fet de que sigui un peix salvatge que no pas un peix de piscifactoria, com es poden trobar en els supermercats. I potser la gamba, donada aquest valor social i econòmic que té, doncs, augmentarà de valor, i això n'hem de ser tots conscients, que és un producte de prestigi, reconegut internacionalment, molt preuat, i que tot això té un valor i que s'ha de transmetre a tota la cadena.
L'estudi se centra en l'àrea, en l'àmbit dels Països Catalans. Hi ha en la competència en altres aigües o en altres terrenys, hi ha també un dels reptes o una de les, diguem-ne, amenaces en clau territorial?
Competència, no sé a qui et refereixes quan parles de competència.
És a dir, de la mateixa manera que, per exemple, en el terreny de l'agricultura, no? Quan parles amb gent del sector de la poma o amb gent del sector del fruit sec, et diuen, bé, és que ara el problema ja no el tenim tant en la nostra producció o en com l'elaborem, sinó que el problema el tenim en el que s'arriba a importar de fora. Pregunto, no sé si això és també extrapolable al sector de la pesca.
Sí, t'entenc. Palamós o a la Costa Brava sí que tenim potser un element important, i és que la gent sap valorar el peix de proximitat, o cada cop més, diguem-ho així, la gent sap valorar a la proximitat i a la qualitat que li atorga un determinat tractament del peix pel part del pescador. Sí que és veritat que cada cop més els mercats són més globals, i avui en dia arriben escamarlans de vius d'Escòcia o amb el mercat de Mercabarna arriba peix de tot arreu en perfectes condicions, i clar, això sí que és veritat que genera una pressió. Però, diguem-ho així, crec que el peix de la Costa Brava potser pot jugar en una altra lliga, que no és la lliga d'aquest consum massiu, sinó que és potser aquest consum més de proximitat, que el consumidor valora molt més la seva procedència, el territori, etc. Crec que per aquí pot ser una mica la solució en aquest problema, que sí que és veritat que és un problema que afecta molts productes, i el peix és un mestre.
Escolti, cada vegada que parlem també amb algú que es relaciona o que parla sobre el sector primari, una altra de les coses que ens diu també és precisament això que acaba de dir vostè, eh? Hem de donar a la gent més consciència sobre el producte de proximitat. Es parla també de la necessitat d'anar a comprar més als mercats i potser menys al supermercat, per comprar en definitiva més producte fresc. Com es fa per conscienciar la gent d'això? I no sé si s'està fent prou, si s'està fent bé. Què en pensa vostè d'això?
Que considero que cada cop s'estan fent més coses, que sí que és veritat que algun que s'ha de fer més, sempre, que hi ha moltes iniciatives diferents des de molts sectors que estan treballant precisament per això, per donar més valor a través del coneixement. En aquest sentit, per exemple, jo que treballo al Museu de la Pesca, on hi ha una aula gastronòmica vinculada, que és l'Espai del Peix, la nostra funció és aquesta, és donar valor, sobretot a aquelles espècies menys conegudes, però que gastronòmicament, culinàriament, tenen una qualitat extraordinària, i que a poc, a mesura de la gent que va passant per aquell centre, pues que s'emporti aquest coneixement, aquesta nova mirada cap a productes que potser pues, d'una altra manera o no coneixeríem o no ens atreviríem, diguem-ho així, a cuinar.
Senyor Garrido, anem explícitament al llibre. Aquest llibre que es pot descarregar des del web del Museu de la Pesca, no sé si és un llibre allò apte per tots els públics o és un llibre molt específic. A qui li diem que se'l descarregui, aquest llibre?
Als amants del mar, als amants de la pesca, a la gent que li agradi la història, a la gent que li agradi el peix, a la gent que li agradi cuinar, i a la gent que de tot tipus, que estigui una mica interessat en la pesca i el mar. Sí que és veritat que és un llibre amb un enfoc acadèmic, tot i que els autors han fet un esforç divulgatiu molt important, però sí que és veritat que nosaltres des d'aquesta perspectiva vam voler fer un llibre vinculat a l'acadèmia i vinculat al coneixement que se transmet científic, de manera que ens serveixi per generar nou coneixement, que després sí que és veritat que a través d'iniciatives i plataformes diverses es pot divulgar de llenguatges molt diferents. Però creiem que aquesta informació de base, aquest rigor científic, aquest treball de camp, és el que ara mateix està faltant.
És un llibre acadèmic, però no tècnic, eh? Per tant...
Exacte. No és un llibre, o sigui, és un llenguatge que tothom entendrà, i qualsevol lector, una mica avesat a llegir història, entendrà i gaudirà, segur.
Alfons Garrido, membre de la Càtedra d'Estudis Marítims de la Universitat de Girona i tècnic del Museu de la Pesca, gràcies per atendre la nostra trucada. Recordem aquest llibre que us podeu descarregar des del web del Museu de la Pesca i que porta per títol per a una història de la pesca dels Països Catalans, recerca i reflexions historiogràfiques. Senyor Garrido, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia i sort. D'aquí a 6 minuts seran 8:45 del matí. Canviem d'àmbit, però no de poble, ens quedem a Palamós perquè atorgarà un global de 15.000 euros en la convocatòria de subvencions per la rehabilitació de façanes. Els ajuts es podran sol·licitar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament fins al 30 de setembre i cobriran fins al 50% del cost d'execució i fins al 100% de l'import de la taxa per la tramitació de la comunicació o llicència urbanística. Tot això sense que superi l'import màxim de 2.500 euros, Paula Boira.
El tipus d'actuació subvencionable són obres efectuades entre l'1 d'octubre de 2017 i el 30 de setembre de 2018 en habitatges residencials de més de 20 anys d'antiguitat que no hagin estat rehabilitats en els darrers 10 anys. S'inclou el sanejament, reparació i pintat de la façana principal, així com la reparació de cornises, d'elements ornamentals, ràfecs o balcons. Amb aquest ajut es pretén fomentar la rehabilitació dels habitatges de Palamós, ajudant, en aquest cas, a millorar les façanes dels immobles. Això repercutirà en la seguretat de veïns i vianants, així com en la imatge general de l'espai públic. En el moment de sol·licitar la subvenció, s'haurà de facilitar la llicència urbanística atorgada en el moment de l'execució d'obres, la còpia de les factures de l'actuació realitzada i les fotografies de la façana abans i després de la millora. Per a més informació sobre el procés i tramitació dels ajuts, cal adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana ubicada a l'Ajuntament de Palamós o trucar al telèfon 972 60 00 26.
Falten 4 minuts perquè siguin 8:45 del matí. La Fundació Pallac i el Centre Fraternal de Palafrugell han organitzat les quartes Tertúlies Pallac. Busquen intercanviar opinions al voltant de l'educació a partir de l'experiència dels diferents ponents, Dani.
Les tertúlies, de fet, ja han comptat aquest any amb la participació de Mercè Amorós, expresidenta de l'Associació de Suport a la Dona, i Xavier García Balda, biòleg i entrenador d'hoquei. La segona es farà el 19 de febrer amb Aguateva Mitats, estudiant universitària, i Dani Rebollo, actor i director teatral. Acabaran el 26 de febrer amb Montserrat Tura, metgessa, exconsellera de la Generalitat, i Albert Teixidor, estudiant de batxillerat.
I per parlar d'aquestes tertúlies Pallac, al voltant d'aquestes tertúlies Pallac, tenim amb nosaltres en Josep Maria Soler, que és president i impulsor de la Fundació Josep Pallac. Senyor Soler, bon dia.
Bon dia.
Senyor Soler, a vegades em fa la sensació que reivindiquem, que es reivindica molt la figura de Josep Pallac, però que se'l coneix poc. No sé si per la gent que ens estigui escoltant, i així de manera resumida, no sé si podem explicar una mica qui era Josep Pallac, què feia i quina és la seva vinculació amb l'Empordà.
Sí, Josep Pallac va néixer a Figueres, per tant és un empordanès de Socarrel. Josep Pallac va haver d'emigrar, de fugir a l'exili, podríem dir. Va estar-hi molts anys a l'exili fins que l'any 69 va retornar a Catalunya. En aquell moment va ser pres a Figueres, però immediatament fou posat en llibertat i des d'aquell moment, l'any 70, doncs es va incorporar en ell com la seva família novament a la vida catalana, fent de professor universitari. Aleshores, Josep Pallac era i és conegut com a un polític del regrupament socialista i democràtic, la unificació de l'esquerra, i d'alguna manera Josep Pallac, esclar, va ser el polític socialista catalanista per antonomàsia. I en aquells moments potser hi havia la divisió del socialisme que uns doncs varen tirar més cap al lligam directe amb el PSOE i d'altres doncs varen fugir-ne amb altres forces. Josep Pallac ja no ho va poder viure, lamentablement, perquè un atac de cor el va deixar fora de combat a l'any 77. En Josep Pallac morí, per tant, el socialisme d'arrel més catalanista, crec jo, i per altra part, amb Josep Pallac, i és el que reivindiquem sobretot des de la Fundació, morí també un gran professor, un gran pedagog.
Escolti, per cert, m'està fent patir perquè sento aquí a prop que hi ha un gos que està molt enervat. Vaja,
sí, no.
Dono per fet que no pot saltar cap tanca, eh?
No.
Que no tinguem ara un disgust aquí en directe.
No, hi ha cap problema.
Senyor Soler, deia Josep Pallach va morir una part del catalanisme polític. Escolti, ara deixi'm que fem una mica...
Potser jo exagero, eh? Jo, la Fundació Pallach no té caràcter polític.
No té caràcter polític, eh? Sí.
I potser és una pregunta poc adequada per mi, no? En aquest sentit hi hauria persones que ho visqueren de primera mà molt més autoritzades que no pas jo per explicar-ho, no?
De totes maneres, a títol personal, vostè com creu que viuria el moment polític actual del país si fos viu en Josep Pallach?
Pallach era catalanista i en relació a l'estat espanyol era federalista, i encara la seva vídua als seus 97 anys doncs ho diu, no? Uh-huh. Perquè Espanya doncs no podria ser doncs com Estats Units, un conjunt d'estats, amb una estats federats, no? Però amb una àmplia, molt àmplia autonomia cada estat. Uh-huh. És clar, en el moment actual no ho sabem, allà on es posaria d'un cantó o de l'altre, no? El que sí que és clar és que la seva base catalanista era forta. Penseu que jo recordo haver-ho sentit explicar en els polítics propers amb ell d'aquell moment, i que encara viuen, que Pallach als anys 60 i pico doncs anava a l'Internacional Socialista, i s'hi trobava amb un jove, Felipe González. Uh-huh. I aquest jove, Felipe González, doncs li deia, però tu què haces aquí, no? I el socialisme espanyol ja està representat per mi. I Pallach, doncs, en aquell moment deia, no, tu representes el socialisme espanyol, però jo represento el socialisme català, no? Uh-huh. D'alguna manera, això ja ens indica quelcom que molts probablement l'estat espanyol potser no en tenien ni encara en tenen.
Senyor Soler, expliqui'm, la Fundació Pallach té com a un dels objectius de la Fundació, segons el que explica la seva web, és apropar l'educació que es dona de manera intencional. Què és l'educació intencional?
Sí, exactament. O sigui, és simplement el que diu el nostre lema, no? Diu tothom educa, s'educa tothom, fem xarxa. Vull dir, avui dia, tot i que és importantíssim reivindicar l'educació des d'un punt, podríem dir, reglat, és a dir, les escoles, les universitats, els centres educatius reglats en general, no és menys important de que s'ha transformat potser massa, el nostre modest entendre, en què sembla que tot se'ns hagi de venir donat des de l'Estat, des de la Generalitat, des d'allà on sigui, no? Sí. Aleshores, reivindiquem des de la Fundació el paper educatiu de la família fonamental, el paper educatiu de totes les xarxes socials, el paper educatiu de les entitats de l'entorn, el paper educatiu absolutament de tothom, d'una biblioteca, etcètera, etcètera, no? I també, evidentment, com no, el que un mateix aporta i avui dia pot fer a través dels mitjans que abans no hi eren i ara hi són, no?
És a dir, que la transmissió del coneixement, que la transmissió del coneixement no sigui unidireccional, escola, societat, sinó que sigui
exactament
multidireccional.
Avui dia això està més clar que mai, de que l'escola és, com deia Pallach, un lloc de socialització i aquest no es pot perdre, no? Però que el que en diguem el coneixement, el que en diguem la cultura d'un país, doncs s'adquireix per moltes i moltes vies, no? I en aquest sentit, doncs, des de la Fundació intentem de crear xarxa, de crear vincles i perdó, i si res més no, crear consciència de que això és el més important.
Escolti, i deixi'm que li pregunti gairebé filosòficament, estem vivint un moment amb una revolució digital que sovint ens porta a treballar més de manera o a fomentar més l'individualisme que no pas la compartició de vivències. No sé si això que m'estava explicant vostè, no sé si és adaptable als temps que vivim o vaja, no sé si hi ha futur en aquesta visió de transmissió multilateral del coneixement.
Totalment, totalment. Pensem que tot el món digital no deixa de ser una eina, no deixa de ser un camí diferent que el que teníem doncs majoritàriament fins fa pocs anys, però que precisament tot això exigeix molta més reflexió, molt més aprofundiment amb les bases, els fonaments de tot plegat, i utilitzar aquestes eines de manera, podríem dir, compartida i útil per tothom, perquè tothom pugui accedir a una educació digna, en fi, per tirar endavant i adaptar-se al màxim, socialitzar-se al màxim en aquest entorn que hem de, en el qual hem de viure.
Ai, que anava a dir Déu l'escolti, però vaja, jo sóc agnòstic i per tant no sé si l'ha d'escoltar Déu, però aviam si aquest missatge qualla una mica. Escolti, parlem una mica d'aquestes tertúlies, d'aquestes xerrades, Josep Pallach, que en el fons no deixen de ser una mica això que estàvem dient, no? Aquesta voluntat de transmetre el coneixement o aquesta voluntat de conversar al voltant d'una taula sobre diferents temes.
Jo abans de parlar pròpiament de les tertúlies volia matitzar que la Fundació no és una cosa utòpica, perquè és impossible arribar als objectius totals del que diguem, no? Que l'educació sigui una cosa totalment compartida per tothom, i que, bé, però és un petit granet de sorra i que a través de les activitats de la Fundació doncs intentem que això vagi colant a la societat, no? En aquest cas, les tertúlies, doncs és una forma molt diferent d'arribar a parlar d'educació. En lloc de la conferència magistral d'un gran expert, doncs fem l'esforç de que dos convidats vinguin a una tertúlia i es despullin, per dir-ho així, entre cometes, educativament parlant, i que parlin del seu propi procés.
Deixi'm simplificar-ho. Això és una mica respon a la frase, el que vostè, aquest matís que vostè ha fet ara quan parlàvem d'això, que ha dit no som una cosa utòpica, sinó que no deixa de ser una mica la sofisticació de la frase aquesta de tot se n'aprèn.
Exactament. Val. Exactament. I val. Sobretot aprenem uns als altres. Uh-huh. Això és l'important. Vull dir, les tertúlies intenten que a través de l'intercanvi entre persones de tota condició hagin fet una carrera, no l'hagin feta, siguin estudiants més joves, més grans, siguin gent, podríem dir, popular, siguin gent doncs desconeguda pel gran públic, és igual. Homes, dones, etc. Doncs tots tenim un denominador comú, i és de que podem aportar alguna cosa en els altres.
Aquestes...
I així, doncs...
Digui, disculpi.
No, i així es fa present d'alguna manera al llarg de la tertúlia, primer a través d'aquests dos convidats, en un segon moment a través de la tertúlia en petits grups, i finalment la tertúlia en gran grup, es fa present això, no? Aquesta màxima de que tothom aprèn de tothom, en el fons, no?
Uh-huh. Aquestes tertúlies que ja van començar el dia 5 de febrer amb la Mercè Amorós, expresidenta de l'Associació Suport a Dona, i en Xavier García...
Sí, precisament...
García. Diguis, precisament?
No, precisament la Mercè Amorós va tenir a última hora un problema de salut important.
Vaja.
En el seu entorn, i va haver de ser substituïda per la Maria Caner, però bé, no té, no té importància. Va anar molt i molt bé... Bé, digui.
No, dic, el dilluns 19 hi ha una altra sessió amb una estudiant que es diu Awatef Armitag.
Exactament.
Ja ho diré, i en Dani Rebollo, que és actor i director teatral, sí. I el dia 26 sí. Que ve la Montserrat Tura, expolítica i imatgessa i exalcaldessa de Mollet del Vallès i exconsellera de la Generalitat, i l'Albert Teixidor, que és estudiant de batxillerat. L'entrada és gratuïta, ho estic explicant per la gent que ens escolti, que tingui ganes.
Sí,
de
fantàstic.
L'entrada és gratuïta i això es fa a la sala familiar del Centre Fraternal, és així?
Exactament, es fa conjuntament amb el Centre Fraternal, sí.
Doncs senyor Josep Maria Soler, president impulsor de la Fundació Josep Pallach, gràcies per atendre la nostra trucada i vaja, sort amb aquestes activitats que queden.
moltíssimes gràcies a vosaltres i sempre ens tindreu elevats per qualsevol cosa que vulgueu difondre amb aquesta idea del tothom educa, s'educa tothom fent xarxa.
Doncs per part nostra, escolti, li retorno la voluntat amb totes aquelles coses que tinguin a veure amb això que dèiem, no? Amb aquesta transmissió de coneixement, allà ens hi trobaran. Que vagi molt bé.
Molt bé, bon dia.
Bon dia. Falten 5 minuts justos perquè siguin 8:45 del matí. Parlant de cultura, parlant de coneixement, els llibres són una de les principals fonts de coneixement i l'Adrià Pujol, l'escriptor i col·laborador d'aquest programa, Adrià Pujol, n'ha fet un de nou. Un de nou del qual ens en parla la Carme Fenoll.
Avui, dimecres de cendra, tinc la ferma intenció d'intentar que us enamoreu de la prosa d'un llibre que acaba de sortir. Es tracta de Barcelonins, de l'Adrià Pujol, un llibre que recull i endreça en 12 capítols els articles d'aquest Xava Bagorenc a la revista L'Avenç de l'any passat, el 2017. Titllo l'autor de Xava Bagorenc perquè ell s'hi presta i perquè és prou savi com per enriure-se'n d'ell mateix. Amb l'Adrià comparteixo tot el regust agradós que sovint els empordanesos exiliats o que voltem per Barcelona sentim. Una infantesa Begú no pot més que formar un caràcter determinat, atramuntanat, que contrasta amb un aire pretesament més civilitzat i endreçat de la capital. No deixeu de llegir Barcelonins, ara que encara tenim setmanes de pau i calma al nostre Empordà, ara que ens morim per gaudir de la vida cultural barcelonina, alhora que abominem de les presses i els aires de la ciutat. Som poc donats ja a celebrar l'enterro de la sardina, i encara menys el Sant Valentí, però trenco una llança per fer un petit Sant Jordi en el dia dels enamorats forani i entrar al Cucur, la Gavina, la Mediterrània o alguna de les nostres llibreries i proveir a la persona que estimem d'aquell vell i preuat producte. Un bon llibre. Bon dia.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat. Supermatí. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. They took the credit.
No em digueu que quan fa aquest aua aua vosaltres des de casa no el canteu, des de casa o des del cotxe no l'esteu cantant. Deixem-la que soni. Video killed the radio star. El vídeo va matar l'estrella de la ràdio i aquí un servidor és la prova tangible que això no és així. La ràdio sobreviu, la ràdio encara és viva i el vídeo no va acabar amb la ràdio per més que els Bagels ho cantessin a finals dels anys 80. I ahir, precisament de la ràdio, en vam parlar, ahir que era el Dia Mundial de la Ràdio, en vàrem parlar amb el president de la Cooperativa Ràdio Associació de Catalunya que va passar pel supermatí de Ràdio Capital en aquest Dia Mundial de la Ràdio, Dani.
Jordi Margarit assegurava que la ràdio ha deixat de ser un canal de transmissió per convertir-se en una manera de veure les coses que fa que l'oient pugui veure el que se li explica, tal i com ho fan els grans novel·listes.
Els que fem ràdio, el que som, si m'ho deixes això, parlava de la gent de la literatura, que són els lletres ferits, doncs els ràdio ferits, d'alguna manera sabem descriure o intentem o ser els ulls de les persones que ens estan escoltant. I això comporta una manera de descriure l'actualitat, els fets, allò que tens al teu entorn, molt, molt peculiar i molt descriptiva.
Margarit també ha parlat del paper capdalt que ha tingut la ràdio en la situació política per la que passa el país, però també durant els atemptats del passat agost a Barcelona i Cambrils.
Queda clar, la ràdio encara és viva i això que vam fer ahir, aquesta col·laboració que vam fer amb diverses emissores del Baix Empordà, n'és una mostra clara. 2:03. Temps per la informació esportiva. Una quinzena d'equips participaran el proper 2 de juny a la tercera edició de l'OncoSwim, el repte esportiu i solidari organitzat per la Fundació Oncollega Girona i el Club Natació Radical Swim. L'objectiu és nedar els 30 quilòmetres que separen la platja de l'Estartit i Calella de Palafrugell, passant per les Illes Medes i les Illes Formigues. A mi ja només pensar-hi m'agafen agulletes. Gerard Tascaig.
La travessia solidària servirà per recaptar diners. L'objectiu és destinar els diners al finançament d'un projecte d'investigació sobre el càncer de mama triple negatiu. La investigació l'impulsa la Universitat de Girona i servirà per investigar un subtipus de càncer molt agressiu que afecta principalment dones joves. Els organitzadors esperen recaptar 8.000 euros del preu de les inscripcions. De fet, a la primera edició se'n van recaptar més de 5.000 i a la segona més de 18.000. L'OncoSwim també té una versió popular d'1,5 quilòmetres sota el nom de la Milla Solidària. El recorregut va des de la Via Brava fins a Calella de Palafrugell i per inscriure's a qualsevol de les dues proves només cal accedir a la pàgina web de l'organització.
Els ganduls, com jo, algun dia haurem de crear una entitat que serveixi per refer a la gent que participi en les activitats de l'Oncolliga, perquè em fa l'efecte que quan acabes de fer una travessia com aquesta o l'Oncotrail o qualsevol d'aquestes curses que munten, em fa l'efecte que la gent ha de quedar morta. Per tant, nosaltres muntarem una entitat que ajudi a recuperar-los. El Club Nàutic de Sant Feliu, que s'ha unit amb tres clubs més del Baix Empordà per crear el projecte Interclubs Costa Brava. L'objectiu d'aquesta iniciativa és impulsar les regates de creuer, sovint amb poca participació.
La iniciativa consisteix en una competició de quatre regates, cadascuna de les quals se celebraran durant el mes de març a cadascun dels quatre clubs participants: el Sant Feliu, el Port d'Aro, el Costa Brava de Palamós i l'Estartit. Els regatistes només hauran de pagar una única inscripció per obtenir la llicència per participar a les quatre proves. S'espera que aquesta mesura faciliti la participació dels navegants alhora que els participants habituals de cada club s'uneixin per celebrar regates més nombroses i competitives. Interclubs Costa Brava vol potenciar les regates en modalitat de vela de creuer, tal com s'ha fet amb un projecte similar que s'ha impulsat a l'Alt Empordà amb grans resultats. La primera de les regates de la Interclubs Costa Brava se celebrarà el 3 i el 4 de març al Club Nàutic Port d'Aro i continuarà en caps de setmana alterns a la resta de clubs participants.
Era l'Alba Cabrera, que li ha costat acabar d'arribar al microfut. 3:15 de 9 del matí. I amb un altre Alba, l'Elegida. Alba, bon dia.
Bon dia.
Repassem les notícies d'àmbit general més destacades en format breu. Roger Torrent, president del Parlament, impulsa una demanda de mesures cautelars a Estrasburg perquè Carles Puigdemont pugui sotmetre's a la investidura.
Torrent presenta aquesta demanda a títol individual i per això, segons informa el Parlament, el president proposarà als diputats de la cambra que s'hi sumin i, si volen, participin d'un procés més col·lectiu.
I el Tribunal Europeu dels Drets Humans condemna l'estat espanyol per tracte inhumà i degradant a Dosetarres. Els magistrats d'Estrasburg també conclouen que l'estat espanyol no va investigar com cal els abusos i l'obliguen a pagar indemnitzacions per danys morals.
El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna, per això, Espanya a pagar dues indemnitzacions de 30.000 i 20.000 euros pels Dosetarres per danys morals. Tres dels set jutges del Tribunal, però, han publicat un vot particular a banda, en el que consideren que la condemna no només hauria de ser per tracte inhumà i degradant, sinó directament per tortura, i consideren les indemnitzacions proposades insuficients.
A més, el que és degradant és que aparegui després el ministre portaveu del govern i digui que, com que no se'ls ha condemnat per tortura, estan contents. Això encara està millor. La policia israeliana recomana a la fiscalia imputar Benjamin Netanyahu per corrupció. El president israelià està presumptament involucrat en dos casos de suborn i abús de confiança.
Després de 14 mesos d'investigació, la policia israeliana ha recomanat al fiscal general del país imputar el primer ministre Benjamin Netanyahu per càrrecs de suborn i abusos de confiança. El líder del Likud està implicat en diversos casos de corrupció. La policia l'ha trobat culpable d'almenys dos, els anomenats casos 1000 i 2000. En la primera de les investigacions s'acusa Netanyahu d'haver rebut regals del valor per part de magnats de les finances a canvi de favors. En el segon dels casos, el cas 2000, s'examinen suposats tractes de favor del primer ministre a l'editor del diari Yediot Aronoz a canvi de publicitat.
Gràcies, Alba. 8:48. Anem a la cultura. o a la cultura. Més que anar a la cultura, anem a l'agenda. De la cultura n'hem parlat abastament al llarg d'aquest programa, però a l'agenda cultural, a Torroella de Montgrí, avui a les 11 del matí, ens hi proposen una sortida a Bellcaire d'Empordà per descobrir-ne tots els racons i peculiaritats. Pau Ponseti.
Una visita guiada inclosa dins el programa Apropa't al Parc, un programa que ens descobrirà el patrimoni natural i cultural del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, a través de rutes en bicicleta, sortides, tallers i també ens ensenya com aquest territori és ben viu. Avui a les 11 del matí podreu gaudir d'una visita guiada al poble de Bellcaire d'Empordà, on tindreu l'oportunitat de visitar el castell, l'ermita de Sant Joan de Badenga i conèixer també la història del poble i de l'antic estany que hi havia fa molts anys.
I avui a Sant Feliu de Guíxols acomiaden el carnaval que des de fa dies han veït tots els pobles de la Costa Brava i ho fan amb l'enterrament de la sardina.
A partir de les 8 del vespre, totes les colles de carnaval locals faran el recorregut tradicional del seguici mortuori per realitzar l'enterrament de la sardina. Més tard, a les 9 de la nit, un cop acabada la rua, al Parc de les Eres hi haurà l'acte de comiat del Carnestoltes 2018 i el lliurament dels premis especials a les colles locals que hi han participat. Finalment, la nit acabarà amb el ball i festa amb nou so.
Ai, Déu-n'hi-do, pobra sardina, amb l'ovo que és el peix blau. Home... I us ho expliquem tot això el dimecres, que és 14 de febrer, el dia que... Aretha Franklin enregistrava el seu senzill Respect.
Va ser l'any 1967 quan la cantant va enregistrar aquesta peça al costat del productor Jerry Wexler, que va crear els elements necessaris per situar la cantant com una gran diva del soul. Es va gravar als estudis Muscle Shoals d'Alabama i també a Nova York. Respect va ser número 1 a la llista Billboard d'aquell mateix any, la mateixa posició que aconseguiria el disc on també hi havia aquesta cançó.
Escoltem-la. Que bona que era l'Aretha Franklin. Bé, que bona que és l'Aretha Franklin, que encara és viva, pobra. I un 14 de febrer moria l'ovella Dolly amb només 6 anys.
Hello, Dolly.
Hello, Dolly. L'ovella Dolly va ser el primer mamífer a ser clonat a partir d'una cèl·lula adulta. Es va clonar a l'Institut Roslin d'Escòcia, on va viure fins que va morir als 6 anys. El nom de Dolly prové d'un suggeriment per part dels professionals que van col·laborar en la concepció. En honor a Dolly Parton i els seus pits, sí, ja que va ser clonada a partir d'una glàndula mamària d'ovella adulta. El 9 d'abril del 2003, el seu cos dissecat va ser col·locat al Museu Reial d'Edimburg.
I aquesta és la cançó Hello Dolly, que estem escoltant. És un lingo una mica estrany que ha fet en Marc Clapés, eh? Però és el Hello Dolly d'en Louis Armstrong. I el 14 de febrer, un 14 de febrer, tal dia com avui, aquesta cançó, Living on a Prayer, de Bon Jovi, liderava la llista nord-americana.
L'any 1987, els Bon Jovi aconseguirien liderar la llista de senzills dels Estats Units gràcies a aquesta cançó, inclòs el disc Slippery When Wet, on també trobaves grans èxits del grup, com You Give Love, A Bad Name, Wanted Dead or Alive, o també Never Say Goodbye.
Déu-n'hi-do, quina cridòria, tu. L'any 1987, aquesta cançó era el top of the pops de l'any 1987 a la llista nord-americana. Era en Jon Bon Jovi i aquests esgarips que feia. I a punt per acabar el programa el supermatí d'avui. Amb una energia tremenda, tu. Déu-n'hi-do. Repassem les notícies que us hem explicat al llarg d'aquest programa amb en Toni Celles i amb la Sílvia Pedret.
En marxa els treballs per al futur aparcament de la Corxera de Sant Feliu de Guíxols. Aquests dies s'estan fent les cates per explorar el subsol. Són tot just els primers passos d'un projecte que suposarà la creació d'un aparcament amb 600 places.
Santa Cristina d'Aro i Torroella de Montgrí liciten els serveis de temporada a les platges com guinguetes, zones d'embarcacions i serveis nàutics. Les ofertes es poden presentar fins al dia 28 a Torroella i fins al 3 de març a Santa Cristina.
Torroella comença a tramitar els itineraris i miradors del projecte Life Platera a l'espera dels diners de la Generalitat, bloquejats per culpa de l'article 155. La construcció d'aquests camins és el pas definitiu per acabar de desurbanitzar i restaurar els sistemes litorals de l'antiga Maresma de la Platera.
El regidor de la Bisbal, Carles Puig, deixa el càrrec com a conseller del Consell Comarcal del Baix Empordà. Aquest dimarts ha fet oficial la decisió que va anunciar en el darrer ple. Puig afirma que la feina de conseller comarcal no té gaire sentit i critica també el sou que reben.
Palamós destina 15.000 euros a la rehabilitació de façanes. Els ajuts es poden demanar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana fins al 30 de setembre. L'aportació del consistori cobreix fins al 50% del cost d'execució i la totalitat de la taxa per tramitar la comunicació o llicència urbanística fins a un màxim de 2.500 euros.
Una quinzena d'equips participaran en la tercera edició de l'OncoSwim. És el repte esportiu i solidari organitzat per la Fundació Oncolliga Girona i el Club Natació Radical Swim, que tindrà lloc el 2 de juny. Els diners recaptats es destinaran al finançament d'un projecte d'investigació sobre el càncer de mama triple negatiu.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia, i gràcies a Martí, amb el que repassem també la previsió del temps just abans d'acabar el programa d'avui. Martí.
La jornada d'avui comença amb el cel ennuvolat i persistirà durant bona part del dia. De fet, a la tarda aniran en augment aquestes nuvolositats i les temperatures es moren entre el 0 i els 13 graus. Demà serà un dia amb més estones de sol i amb temperatures a l'alça.
I a segons per tancar la parereta, doncs res, agraïments a tota la gent que fa possible aquest programa. En Toni Celles, en Juli Pedrero, els incansables i estimables i estimats David Parreño i Dani Cortés, també en Martí Seguer, en Marc Clapés, en Pau Ponseti, l'Alba Lejide, en Gerard Escaig, en Josep Lluís Vidal, la Sílvia Pedret, en Pedro Ruiz, la Paula Boira, l'Alba Cabrera i també en David González. Gent que fan possible que aquest programa, aquest supermatí, aquest informatiu diari d'una hora arribi a les vostres antenes, arribi a les vostres ràdios, a les vostres orelles, a través de la web, a través de la ràdio FM i a través del butlletí electrònic que enviem cada dia amb les notícies més destacades del Baix Empordà. Per tant, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa i gràcies també a tots vosaltres per fer-nos confiança. Que passeu un bon dimecres 14 de febrer. Nosaltres, així conceptualment, no som especialment fans de celebrar Sant Valentí, però vaja, som molt respectuosos amb totes aquelles persones que sentin que avui volen celebrar el Dia dels Enamorats. Ara, això sí, si és amor de veritat, cada dia és el Dia dels Enamorats. És que estic fent temps per acabar d'arribar a les 9, que hem fet una mica curt. Això, una pregunta més a la Fundació Pallac i ja ho solucionàvem. Escolteu, res, ara sí, que acabi d'anar bé. Bon dimecres, tornem demà a les 8 a Ràdio Capital, Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Adéu-siau.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.